El gall del monestir.
Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dimecres i, per tant, tenim amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple. Ens acompanyen ja a l'estudi Ramon Bernils, Joana Barbany, tinenta d'alcalde i representant, en aquest cas, del grup de Convergència. Molt bon dia.
Bon dia.
També amb nosaltres Núria Gibert, de la CUP Procés Constituent. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Sergio Blázquez, de Ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia als oients.
Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana Més. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ramon Gutiérrez, en representació d'Iniciativa, molt bon dia.
Bon dia.
Román Escuert, del PSC, que s'incorpora per primera vegada a la tertúlia, molt bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
I veiem Mara pel carrer, que s'incorporava ja als estudis de cua.cat, Álvaro Benejam, del Partit Popular, que s'assumarà a aquesta tertúlia. M'agradaria parlar amb vostès d'una de les notícies que més s'ha comentat aquests dies a Sant Cugat. Sant Cugat estudia integrar-se a la zona 1 del transport públic metropolità. L'Ajuntament està analitzant l'impacte que generaria les butxaques dels santcugatencs entre la primera corona tarifària, ja que podria suposar un augment dels impostos a través d'una taxa metropolitana conjunta amb l'IBI. Segons l'alcaldessa Mercè Conesa, les negociacions amb l'àrea metropolitana de Barcelona estan avançades i la mesura podria entrar en vigor l'1 de gener de l'any que ve. La petició a l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha fet amb els altres 17 municipis que formen part de la segona corona. M'agradaria conèixer l'opinió dels partits polítics sobre aquesta possibilitat d'integrar-se a la zona 1 i sobretot també el que suposaria aquest augment d'impostos a través d'una taxa metropolitana conjunta. Que comenci en aquest cas Convergència, Joana Barbany, quan vulgui.
Sí, hola, bon dia. Això és el primer, si me passa igual, eh? Jo només llenço ara una primera idea nostra, després ja, en tot cas, ja seguirem el debat. Nosaltres fa temps que també estem treballant amb aquest tema, de fet ja ho portàvem al nostre programa electoral, i és evident doncs, que cal una feina prèvia d'anàlisi, de veure quin impacte té això per a la ciutadania. Estem en converses amb la resta de municipis afectats per veure doncs, això, quin impacte tindrà a la butxaca dels, no, dels ciutadans de Sant Cugat. És evident que és un benefici per tots els que viatgen, però hem de veure a la llarga doncs, si això suposa un increment dels impostos o no. Per tant, s'està analitzant amb dades, no, amb dades clares, doncs, quin benefici i quina despesa addicional podria comportar això pels ciutadans.
La CUP Procés Constituent, Núria Gibert.
Sí, nosaltres pel que fa a la zona 1, diguéssim que es plantegen diferents nivells. No? Nosaltres entenem que Sant Cugat, evidentment, és una població que està molt a prop de Barcelona i, per tant, hi ha un gran moviment de persones diàriament i que segurament doncs, repercutiria d'una forma, diguéssim, positiva. Però també ens preocupa que aquesta integració en la zona 1 la despengi Sant Cugat del que és el seu entorn immediat, del que és el Vallès, i la desconnecti de les capitals i, per tant, de serveis públics que allà es fan, o, per exemple, vull dir, per exemple, Terrassa, Onyalamuto, etc., o, per exemple, la universitat. Això cal veure com quedarà. Nosaltres el tema de la taxa ens sembla doncs, que és evident, no? I així és com s'ha de fer, s'ha de repercutir, però en tot cas el que veiem és que el transport públic segueix estant a uns preus molt, molt prohibitius i que segueix significant un percentatge molt important dels diners que entren a una casa, no? qui s'ha de moure i qui es mou en transport públic. Per tant, veiem una problemàtica que amb la T-Mobilitat semblava que es podia resoldre d'alguna manera i la zona 1, tot i que bé, doncs, diguéssim, són uns titulars molt suculents, no? És molt suculent, però per molt bona part de la població santcugatenca, ens preocupa la integració que es farà de Sant Cugat o com quedarà Sant Cugat integrat en el seu entorn immediat, que és el Vallès Occidental.
Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, buenos días. Bienvenida sea la medida, o por lo menos las negociaciones que se están llevando a cabo. Nosotros desde Ciutadans, evidentemente, estamos a favor de que Sant Cugat sea zona 1. Pensemos que el uso del transporte público, pues al final tiene que ser más económico para todos y al final tiene pues unas, lo que se llaman unas externalidades positivas, que es que hay menos contaminación, desincentiva el transporte privado, etcétera. Ahora bien, al final habrá que ver la letra pequeña y qué es lo que sucede. Nosotros, Ciutadans, ya lo hemos pensado, en caso de que se aplique una tasa, lo que pediremos será que el equipo de gobierno, vía el IBI, es decir, lo que es el tipo de gravamen, lo baje para que el ciudadano siga pagando lo mismo. ¿Tenemos margen para hacerlo? Sí, tenemos margen para hacerlo. Tenemos que ver finalmente a cuánto sube lo que sería la factura, pero hay algunas partidas presupuestarias que creemos que se pueden retocar. También entendemos, por ejemplo, o si nos dan a escoger entre lo que son las prioridades de Sant Cugat, se ha puesto encima de la mesa, por ejemplo, la construcción de la biblioteca central, de lo que va a ser la nueva biblioteca central, que es de 9 millones de euros, pues si tenemos que escoger entre pertenecer a la zona 1, o lo que sería construir la nueva biblioteca central, pues optaríamos evidentemente por estar en la zona 1.
Esquerra Republicana més, Mireia Ingla.
Gràcies. Bé, jo crec que això és dir aquest tipus d'afirmacions, si tenemos que escoger entre una cosa i l'altra, és barrejar naps i cols, i jo crec que les dues coses són prou necessitat, es tracta de fer les coses de forma racional. Jo començaria dient que el mecanisme més just i més equitatiu per tal de poder viatjar seria la T-mobilitat de forma indiscutible, i això és un tema que ja fa molt de temps que molts havien posat damunt la taula i que el govern de la Generalitat deia en el seu moment, que no sé quants anys fa, doncs havia de valorar i havia d'haver posat damunt la taula, i és veritat que dèiem, però clar, això ho dèiem fa molt de temps, que mentrestant doncs es pogués incloure en la zona 1. Pensem aquí a Sant Cugat que tenim un històric important, eh? Vull dir, aquí teníem un alcalde, a Lluís Recoder, que es va omplir la boca sempre dient de la necessitat que Sant Cugat fos de la zona 1, després va a la Generalitat, conseller del tema, i resulta que no es va fer res, i no només no es va fer res, sinó que va tenir en aquell moment un atac d'amnèsia total el senyor Recoder i mai més es va parlar d'aquest tema. I ara es torna a posar damunt la taula, però es posa per part de l'àrea metropolitana, i vull recordar, perquè hi ha una mica de malentès entre la ciutadania, com és normal, i és que aquesta és una mesura conjunta per les 18 ciutats de l'àrea metropolitana que ara no estan a la primera corona, i per tant també entenc que serà una solució conjunta que, no obstant això, dona marge a cada govern de cada ciutat doncs de fer les corresponents negociacions perquè tothom faci aportacions de nivell per tal d'aconseguir moltíssimes coses. Per exemple, millores, aprofitar que quan s'acabi la concessió, que coincidirà més o menys pel que diu el govern, de que seria a principis del 2018, quan s'acabi la concessió de la gestió del transport públic en aquests moments a Sant Cugat, parlem de ferrocarrils, però també parlem de bus, doncs que s'aprofiti en la nova concessió per fer moltes més millores en la freqüència de pas, amb tantíssimes demandes que fa molt de temps que estem fent en matèria de transport públic. Després, que hi hagin subvencions per renda, com hem demanat, doncs ja amb subvencions de l'IBI de forma genèrica, per aquella ciutadania, per temes de renda i també inclús pels comerços, pels petits comerços, amb unes determinades condicions que haurien d'estudiar per també donar-los aquestes facilitats i no els suposi un greuge comparatiu. I respecte a la relació amb la resta de municipis de la comarca, estaria molt d'acord que evidentment això ho hem de facilitar. Per exemple, per lo que és la Universitat Autònoma no hi hauria cap problema perquè formaria part de la mateixa zona. Pel que refereix a Rubí, com que és just ciutat limítrofe, també formaria part de la zona igualment, no de forma genèrica, però sí la relació amb Sant Cugat. I respecte a Terrassa, sobretot pel tema de la mútua, que a mi em sembla prou important, doncs hem de trobar la manera, per tant, que no hi hagi un salt a les zones i es pugui buscar la millor solució possible, que estic segura que hi és.
Iniciativa, Ramon Gutiérrez, que més aquest divendres feia una columna a Cugat.cat parlant d'aquest tema.
Sí, sí. Bueno, jo reconec que segurament la nostra posició no és la més popular de totes, però nosaltres d'entrada no estem d'acord en entrar a la zona 1, no? Primer perquè, com deia la Mireia, una cosa amb la que estem d'acord és que la solució per la zonificació actual, que creiem que no és adequada, és la T-mobilitat, i és una proposta que ja portem 2 anys de pròrroga i que no s'acaba de posar en marxa. Després també, per una cosa que també comentava la Mireia, que és el tema de l'allunyament amb el Vallès, no? I amb la resta de localitats de la nostra àrea. Llavors, en aquest sentit, creiem que si no es planteja una solució, com deia la Mireia, de relació, o sigui, de que no ens costi més anar a Rubí o de que no ens costi més anar a Terrassa, doncs aquesta proposta tampoc ens sembla bé de moment, no? I després, per la qüestió del preu, no? Nosaltres creiem que la rebaixa en si del transport públic, malgrat és un preu prohibitiu, no és una mesura que desincentivi el transport públic, i això és un element de debat que segurament molts partits aquí no estaran d'acord, però nosaltres creiem que el que incentiva realment l'ús del transport públic és la freqüència, és la quantitat d'estacions o de parades, és la intermodalitat, i per tant aquí hem de parlar també de la xarxa de bus. Creiem que la xarxa de bus a Sant Cugat és una xarxa mal feta, amb massa parades que paren cada pocs metres, diguéssim, i que per tant està pensada per un usuari molt concret, i en canvi hem de pensar per a la mobilitat de tota la ciutadania.
S'està revisant ara mateix, eh?
Sí, sí, ja sé que s'està revisant. S'està revisant des de fa molts anys, no ara mateix.
Sí, però vull dir, just ahir va ser la presentació de...
No, ahir va haver-hi Consell de Mobilitat, no? Taula de Transport Públic, efectivament. Sí. Però fa molts anys que s'està revisant i la proposta sempre és la mateixa. Llavors, en aquest sentit, nosaltres creiem que Sant Cugat no som continu urbà de Barcelona, que no ens agrada malgrat soni estrany, però no ens agrada que allunyar-nos de la comarca i de les relacions que podem tenir, doncs, amb l'eix de la B30, amb l'Autònoma, amb Terrassa, amb Sabadell, etc. I, per tant, creiem que formar part de la zona 1, ara així, com a proposta en fred, doncs no és la millor proposta.
PSC, Roman Square.
Bé, jo crec que he de ser molt breu. Nosaltres també apostem per el que és la T-mobilitat, evidentment, però en aquest cas concret, si ens referim a el que és la zona 1 i analitzant una mica quins són els fluxos que té la gent que va treballar, que va estudiar i de més, jo crec que és prou important aquest tema com per estudiar-lo, per mesurar-lo, i penso també que l'Ajuntament, ja sé que és una taxa metropolitana, que afecta a 19 municipis, em sembla, o 18 municipis, i en el cas concret nostre, perquè estem parlant de Sant Cugat, jo crec que ens ho podem permetre, i ens ho podem permetre via fiscal, estudiant les mesures oportunes, que repercuteixi el mínim possible el que és el ciutadà, i sobretot fomentar, jo crec que fomentar el que és el transport públic en un moment que estem apostant tots, crec, cada vegada més pel progrés, per la sostenibilitat. Per tant, nosaltres sí que seríem partidaris de fer un estudi en profunditat del tema i evitar, evidentment, al màxim possible, la repercussió sobre el ciutadà de Sant Cugat.
Partit Popular, el Benomenejar, amb el seu portaveu, bon dia.
Sí, com he arribat just quan estaves presentant, no sé si has comentat que nosaltres hem presentat una moció sobre aquest tema.
No hi ha hagut temps per dir-ho, perquè sabia que ho diria vostè.
Vale, pues llavors ho dic. Hem presentat una moció sobre aquest tema.
Va presentar la moció i després va haver-hi la roda de premsa.
Exactament, o sigui, la presentació nostra va ser prèvia a la roda de premsa de l'equip de govern, pues informant d'aquesta negociació o d'aquesta qüestió a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jo crec que la roda de premsa és opinió meva, però que la roda de premsa va ser conseqüència de la nostra moció, i l'equip de govern suposo que es va sentir la necessitat d'informar que això s'estava produint, que és veritat que s'estava produint, nosaltres no ho neguem, el que no teníem era la informació de com s'estava produint, que després ens han dit, no? I bueno, la qüestió és que ho vam presentar perquè entenem que hi ha una necessitat de que Sant Cugat estigui integrat dintre de la zona 1 des de fa molts anys, ja ho han dit, la Mireia ha dit que el Recoder li va donar un atac d'amnèsia, perquè és veritat, quan va ser conseller de territori amb competència directa sobre el transport públic, sobre els ferrocarrils, doncs no va fer res, no? I bueno, molta gent li ha retret durant molts anys que no ho hagi fet, no? I bueno, és un punt negre. El Recoder ha tingut moltes coses positives, però també ha tingut negatives, i aquesta és una, no? I per tant, nosaltres sempre hem dit, fins que no entri la T-mobilitat en vigor, fins que no estigui ja donada d'alta, per dir-ho així, i en funcionament la T-mobilitat, que serà la més justa perquè tothom pagarà pels quilòmetres que recorri, no? Pues Sant Cugat tindria d'estar a la zona 1, perquè hi ha molta gent de Sant Cugat que és usuària d'aquest tros de Sant Cugat a Barcelona, però moltíssima. I el flux és tan gran que sempre hi ha hagut aquesta necessitat de que Sant Cugat sigui part de la zona 1. No? Ara això sembla ser que es materialitzarà. Això no vol dir que no entri en vigor d'aquí un temps la T-mobilitat, però com ni està ni se l'espera de moment, no? Pues de moment, solució transitòria, zona 1. I aquesta és la qüestió. Nosaltres hem presentat no només aquesta moció, sinó hi ha altres en altres moments, i s'ha votat que no per part de l'equip de govern. O sigui que nosaltres teníem tota la raó de tornar-ho a demanar, perquè això està en vigor, i no està en vigor cada any, està en vigor cada mes, perquè ja cada mes hi ha gent fent servir els ferrocarrils cap a Barcelona pagant una mica més del que nosaltres creiem que tindrien de pagar.
Ciutadans, Iniciativa, que havien demanat tots de paraula, sí, després tindran tots.
Sí, lo que comentaba ya hace unos minutos Mireia, de si tenía que ver el tema de la biblioteca central, o en este caso pertenecer a la zona 1, pues sí, yo creo que tiene que ver, porque nosotros lo que queremos es que no suban los impuestos al ciudadano, no le suban. Entonces, como no queremos que le suban los impuestos, al final habrá que escoger. ¿Qué supone si la tasa del IBI, seguimos pagando el mismo IBI y luego además nos ponen una tasa que nosotros queremos que el IBI la absorba reduciendo el tipo de gravamen? Pero si no fuera así, ¿qué supone? Bien, pues que si sube el IBI, al final tenemos lo que es una ciudad más prohibitiva, porque el alquiler sigue siendo, la vivienda sigue siendo más cara. Si vives de alquiler, pues al final el arrendador se lo repercute al arrendatario. tenemos al final una ciudad más elitista y una ciudad que sigue expulsando a los jóvenes. Y esto yo creo que es lo que ha sucedido en los últimos años y esto todavía se va a acentuar más. Por lo tanto, nosotros no queremos que suban los impuestos. Somos una de las ciudades que tiene el IBI más caro, porque además nuestro valor catastral sabéis que evidentemente es muy caro, el de San Cugat, y por lo tanto lo que queremos es que el ayuntamiento o los presupuestos lo absorban y el ciudadano siga pagando lo mismo. ¿Tenemos margen? Sí, pero hay que tomar determinadas decisiones y hay que tener la voluntad de hacerlo.
Deia abans el comment del PSC que ens ho podem permetre, no? Jo crec que és que ens ho hem de permetre, o sigui, és la nostra obligació, és la nostra responsabilitat. O sigui, crec que el model de ciutat de Sant Cugat exigeix una mobilitat privada, exigeix la mobilitat amb cotxe, per com tenim organitzada la ciutat, i la ràtio de cotxes per habitant és molt més superior a les ciutats que no formen part del continu urbà de Barcelona que les ciutats que tenen una parada de metro cada dues cantonades. I és així, llavors hem de tenir consciència que efectivament hi ha molts usuaris de Sant Cugat utilitzant ferrocarrils cada matí, però també hi ha molta ciutadania de Sant Cugat col·lapsant les rondes cada matí, i això és així, i per tant tenim una responsabilitat sobre la mobilitat territorial de l'àrea metropolitana. Això què vol dir? Que això ho hem de pagar, és a dir, i està clar que si no és a través de l'IBI haurà de ser a través de pagar un bitllet més superior a la zona 1. Això no vol dir que haguem de pagar el doble, que això és una altra cosa que m'he deixat de plantejar, però que ja plantejava l'article, no? Que potser una de les solucions seria, en lloc d'incloure'ns directament a la zona 1, rebaixar la diferència de preu entre viatjar dins de la zona 1 o sortir de la zona 1, no? Que ara mateix és el doble. O sigui, potser el que no hauria de ser, el que no és lògic, és que simplement per arribar a les planes, o sigui, de les planes de la Floresta, per allargar el viatge una parada més, el cost del bitllet sigui el doble.
Que hi ha gent que surt de la parada, torna Exacte. A entrar i així s'estalvia el SAP.
Sí, sí.
Fem torns per...
Però mentrestant, en lloc de passar a zona 1, potser hauríem de rebaixar el preu del bitllet de dues zones.
Fem intervencions de Convergència, Esquerra i la CUP, per aquest ordre.
No, jo volia dir que està molt bé tenir idees i estudiar i perfecte, però clar, com a govern, ja sigui local o català o el que toqui, després les coses han de ser factibles. Llavors, tema de mocions, nosaltres després fem molta feina, no? que estem fent a nivell municipal amb els nostres tècnics i no presentem mocions, perquè és evident, o sigui, la nostra feina és governar i anem treballant en paral·lel, per tant...
Què vol dir que no presenteu mocions?
Deixem acabar
que, no,
i podrem
intervenir. En resposta al que deia l'Àlvaro, no? que va presentar la moció de la TU, que està perfecta, i llavors vam fer una roda de premsa explicant què estàvem fent, pues que és normal, perquè com que estem fent coses, no fem mocions de coses que fem, llavors moltes vegades hem de reaccionar sobre coses que estem fent per explicar què fem, ja estàs el que anava a dir.
Sobre això, sí. Abans que canvis de tema, ens podíeu haver informat a la comissió informativa,
bueno,
i així no haguéssim
sí,
presentat
però
la moció.
Vull dir que moltes vegades, quan estàs governant i has de prendre decisions, doncs s'han de fer, pots tenir idees, però després has de fer xifres, has de fer números, ho has de valorar, per tant no és tan fàcil, que la moció és un posicionament polític, que està perfecte, eh? Però després hi ha una feina tècnica que moltes vegades s'està fent i s'ha d'explicar, per tant, per això moltes vegades hem de reaccionar a posteriori, sí, ja està.
Ens entenem per la roda de premsa,
molt bé,
entens clar. O no, i no és el tema.
Segueixi,
bueno,
segueixi.
També tens ganes, també tens intenció d'explicar a fora, no, el que fas, que és el que fa més amb les mocions,
però
també la moció també s'explica en roda de premsa.
Sí, però dintre també, sisplau.
Bueno.
Per no establir un diàleg.
D'acord, amb el tema, llavors, amb el que s'ha parlat aquí, jo també estic d'acord amb el tema de la T-mobilitat, vull dir, és evident, no, que ara va cap, el consum es paga per, en funció del que has consumit, no, no només en mobilitat, sinó en moltes coses, i entenc que és cap on ha d'anar l'economia, no, del país, per tant, totalment d'acord amb vosaltres, però això no es pot fer, ja portem no sé quant temps de retard, estic d'acord, però això doncs també necessita el seu temps i es poden prendre decisions doncs, a mig camí entre rei, la T-mobilitat, que entenc que aquesta que estem ara de plantejant és una. Sobre el tema de que ens hem d'obrir el Vallès, d'acord, però també és cert que si mirem, fem una anàlisi dels moviments que hi ha en transport públic de Sant Cugat cap a la resta de... cap a l'entorn, doncs el 80% van o a Barcelona o a l'Autònoma, és així.
I en privat el 90%.
Bueno, jo estic fent a públic, d'acord, que ho tenim analitzat. En transport públic, la majoria de persones ara, bueno, doncs comencem per aquí, és que no puc parlar.
Sí, no, continuï.
Doncs el 80% de la mobilitat va cap a Barcelona i cap a l'Autònoma, per tant, com a mínim una parla, o sigui, no podem atacar-ho tot de cop, s'han d'anar fent pas a pas, si no és impossible. Estic intentant explicar que jo crec que són passos que s'han de fer i que estan ben plantejats. I després, amb el tema que portaven des de Ciutadans, cap a on es redistribueix doncs, el cost que hi haurà per a la ciutadania, doncs, ja ho decidirem, no? Si per vostè la biblioteca no és prioritari, doncs perfecte, per nosaltres potser sí que ho és. Som diferents partits polítics amb diferents visions de ciutat, com evident, és evident, si no, no hi hauria política. Per tant, doncs, nosaltres ja valorarem...
Ha quedat clar. No, ha quedat clar. Continuï, ha quedat clar.
Ja?
Segueixi.
Vale. Ja valorarem i ja compartirem, perquè evidentment això s'ha de compartir pel ple i s'ha de votar, però doncs d'on surten aquests diners o d'on es treuen per anar per una altra banda, per tant això ja s'analitzarà. I després, amb temes de mobilitat, que també m'ha aprofitat doncs, per parlar de la mobilitat local, diguéssim, dels autobusos i de... Val? És un problema, està claríssim. Però tothom en sap de mobilitat, és veritat, tothom en sap, jo no tinc ni idea, vull dir, jo no tinc ni idea, però tothom, és com la comunicació, tothom en sap i tothom opina. Tothom, vull dir, des del meu veí, a la meva parella, al tècnic de cultura, és igual, és a dir, la mobilitat és complicat, llavors hi ha un personal tècnic a l'Ajuntament que... Jolín, que treballen d'això i que ja estan mirant quina és la millor manera perquè els autobusos siguin eficients i hi ha gent que han d'arribar on han d'arribar i tinc l'horari que pertoca. Per tant, clar, tothom té idees i tothom pensa que l'autobús hauria de tenir més o menys parades, hauria d'anar per més o menys llocs, però entenc que qui ho sap és el personal tècnic, perquè no és fàcil, i ells fan la seva feina.
Esquerra Republicana més, després la CUP.
Sí, jo no voldria entrar en el debat, que ja el vam tenir aquí un dia sobre si ens havíem de mirar cap a la capital o havíem de mirar cap a la comarca, que el vam tenir un dia, està molt bé, eh? I hi havia moltes coses les que coincidíem i altres amb les que potser no tant, però el que jo he dit abans precisament també és facilitar l'accés a la resta de la comarca, i ho he dit i ho torno a dir, que claríssimament ha de ser una prioritat. Jo aprofito la intervenció que ha fet la tinent d'alcalde per dir que jo crec que amb aquest tema, com amb tants altres, però amb aquest tema, tot el que hem sabut sobre les negociacions que està fent el govern amb l'àrea metropolitana els hem hagut d'estirar amb pinces. I certament estaria d'acord amb l'Àlvaro que a la seva moció per cert que hem fet molts altres partits també, vostès també abans, però molt tots, perquè és una reivindicació com molt històrica, va... Bueno, d'acord, doncs nosaltres sí. Ara que no volia excloure, ara resulta que sí, havia d'excloure. En tot cas, sí que és veritat que, per exemple, nosaltres tal com està el plantejament i que pretén l'àrea metropolitana, ho hem sabut gràcies als nostres representants a l'àrea metropolitana, però aquí sí que és cert que el govern no ha explicat res, i ha explicat perquè hi havia la moció del PP i s'ha vist obligat, però jo crec que aquest és un tema de prou importància i de prou transcendència com per socialitzar-ho, per dir-ho ben dit, socialitzar-ho amb la resta a l'oposició, per no dir que obligatòriament ho haurien de fer, que aquest és un debat que hem de tenir tots, perquè és un debat de ciutat, és un debat de territori, si molt m'apureu, fins i tot és un debat de país, i ens hauríem d'acostumar, i aquest govern crec que s'hauria d'acostumar, a debatre i a socialitzar més els temes, i no dir, nosaltres anem fent feina i ho l'explicareu, doncs mentre la feu, també ens l'expliqueu, perquè nosaltres també tenim opinió. I finalment, només per acabar, dir-li als ciutadans, clar, vostès diuen, no volem pujar impostos, no volem que es faci la biblioteca, no volem, escolti, vostès volen, diuen que Sant Cugat és una ciutat prohibitiva, doncs encara més que ho serà, perquè quan no hi ha impostos el que passa és que no hi ha serveis públics, no hi ha equipaments públics i per tant tothom s'ho ha de pagar de la seva butxaca i només poden accedir a determinats llocs la gent que té recursos. Per tant, com a mínim centrin-se. O no valen pujar impostos o sí que els està bé que Sant Cugat sigui una ciutat prohibitiva. Les dues coses alhora ho veig una mica complicat.
PP i PSC? Després tindran... Ah, no, faltava la CUP, perdoni, sí. Disculpi, em sap greu, culpa meva. Després PP i PSC.
Val, no, no. Nota i... A veure, sí, jo vull afegir-me a la queixa, diguéssim, que bueno, la queixa, no, a subratllar la mancança de mobilitat que tenim a Sant Cugat. Jo ho he dit moltes vegades, tenim una ciutat molt extensa, a més de 50 quilòmetres, més de 50 quilòmetres de terme municipal, zones que queden molt aïllades, franges d'edat que queden aïllades també en franges horàries, vol dir la redundància. Per tant, doncs, això és un problema a atacar. Jo crec que la mobilitat no és una qüestió que es consumeixi, com diu la Joana Barbany, sinó que és un servei públic, és un dret universal, i per tant s'ha de garantir que sigui accessible per tothom. El fet que els preus siguin prohibitius i siguin per tothom igual i no s'apliquin criteris de renda en aquests preus del transport fa que no, de facto, no sigui un dret, diguéssim, que estigui garantit exactament per tothom igual, perquè els preus del transport són prohibitius. I persones amb salaris mitjans, com poden tenir els joves, de 900, 1.000 euros, han de desestimar ofertes de feina a Barcelona perquè és extraordinàriament car moure's, i efectivament doncs, després també el Vallès. Hi ha un element que no ha sortit i jo crec que és important perquè El Sergio apuntava tota una hipòtesi, no?, de que es gentrificaria més i de més. Però nosaltres no podem obviar que a Barcelona hi ha un procés de gentrificació molt potent. Llavors, hi ha moltíssima gent que està sortint centrifugada, com ha sortit centrifugada durant moltíssims anys a Sant Cugat, i que van a les segones corones. Llavors, si nosaltres, de forma, diguéssim, més, no pensant en el territori, sinó arbitrària, demanem una zona 1 i, per tant, aquest transport s'abarateix, aquesta gentrificació actualment fa una operació de translació. És a dir, tota aquesta gent que no troba lloguers de 1.200, ni de 1.100, ni de 1.000 euros a Barcelona, van doncs a la primera corona. Per tant, ojo amb el que fas al transport si no l'integres en el territori, perquè si tu ara crees un vas comunicant, i és que a més ens en recordem, quan es van fer els túnels de Vallvidrera, i no dic que no haguem d'estar comunicats, però quan es van fer els túnels de Vallvidrera va haver-hi un boom immobiliari a Sant Cugat que va convertir completament la ciutat i la va capgirar com un mitjó. Per tant, s'ha de tenir en compte tots els fenòmens, i no podem obviar que a Barcelona hi ha un procés de gentrificació molt sever, que hi ha barris sencers que s'estan quedant sense veïns. A mi els arguments que hi ha tècnics que en saben molt, que en treballen, sí, però els tècnics treballen per un projecte polític, vull dir, a veure, treballen en el consistori, treballen a l'Ajuntament i com a servei públic, evidentment, posen els seus serveis al màxim d'objectius, però al capdavall, qui mana les directrius són directrius polítiques. O sigui, no, ells no poden fer el que vulgui. Ho dic perquè se sent moltes vegades, no? És que els tècnics en saben molt i diuen això. Sí, bueno, clar, els tècnics en saben molt i hi ha un govern de Convergència Democràtica. O sigui, si hi hagués un altre govern diferent, els tècnics en seguirien sabent molt i segurament els projectes serien diferents. Clar, o sigui, ja està.
PP, PSC, Iniciativa, Ciutadans i Convergència. Sap greu, van demanant tots de paraula. No, el dic per no oblidar-me'n després. Digui, senyor Benejam. No,
el tema del cost, que comentava la Mireia, el Sergio, no recordo el teu nom, perdona, el Roman. Sí, que és veritat que tindrà un cost, almenys perquè Sant Cugat haurà de pagar només per estar integrat, no?, a l'AMB. I per nosaltres, com a opinió, som partidaris també de mitigar aquest cost que tindrà l'Ajuntament en l'IBI. És a dir, com es tindrà de pagar mitjançant un recàrrec a l'IBI, doncs que aquest recàrrec no sigui, o no existeixi, o sigui una mica més baix del que tindria de ser. Del que tindria de ser, amb càlculs de repercussió total, al 100%. És a dir, que no repercuteixi el 100% al ciutadà. I jo crec que ens ho podem permetre. Allò d'escollir entre fer la biblioteca que deia el Sergio o no fer la pujada de l'IBI, bueno, sí, és una mica tremendista, però sí que és veritat que tindrem d'escollir entre gastar els diners en una, o recaptar més diners o recaptar menys, i per tant disposar de més o de menys per fer una biblioteca de 9 milions d'euros. La biblioteca podria ser de 6, bueno, potser sí, o de 7, i aquests 2 milions doncs restar-los a l'IBI perquè la gent no tingui de pagar més a l'IBI, perquè a Sant Cugat tenim un IBI que ja és prou alt com per ara tenir de pagar més per poder fer servir els ferrocarrils en zona 1. Tot el que sigui a nosaltres pujar l'IBI a la gent ens xirria molt, és a dir, ja està prou alt.
Ni que siguin 2 euros al mes o 1 euro al mes, que al final
sí,
és la...
Sí, 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 perquè nosaltres creiem que s'hauria de baixar.
Ja, però...
Per tant, ara pujar-lo ja, més...
Ja. El no pujar-lo sí, últim com... va suposar quedat... captar 1 milió d'euros, Vull dir que, és que clar, té unes translacions
sí, ja ho sé,
molt greus.
Ja
i en
sé.
Canvi són 60 però... cèntims o 80.
Exacte, però és que nosaltres creiem que aquest 1 milió d'euros està recaptat de més. M'entens o no? És aquest el concepte. Sí, sí. Clar, està recaptat de més i en el seu moment no s'hauria d'haver pujat l'IBI per recaptar més. Està clar que aquí computa el diferiment dels valors cadastrals que es fa, i per això puja l'IBI encara que els valors de mercat baixin. Però bueno, nosaltres hem tenim mecanismes per això mitigar-ho, que és el tipus impositiu.
PSC?
Bé, estic totalment d'acord que la gent jove pateix molt actualment per una sèrie de circumstàncies que tots coneixem, laborals, etc., i que mides d'aquestes característiques, com integrar la nostra ciutat i la resta de ciutats que hem comentat abans, o el grup de ciutats que hem comentat abans de l'àrea metropolitana en la zona 1, jo crec que és un avantatge per la ciutadania, insisteixo. Si preguntéssim a la gent què volen, si està a la zona 1 i pagar una mica més, que no crec que sigui el cas que s'hagi de pagar més, repeteixo, crec que el nostre municipi s'ho pot permetre, estar a la zona 1 o no ser-hi, jo crec que majoritàriament guanyaria per golejada que els ciutadans de Sant Cugat votarien per estar a la zona 1. Això per descomptat. El que passa que jo també voldria derivar el tema, teniu raó que tenim unes deficiències enormes també a quan parlem de transport públic de la nostra ciutat, és veritat. Però jo voldria derivar el tema que si entréssim a la zona 1, tota una sèrie de municipis de l'àrea metropolitana. Entenc que ho farien perquè la gent, i aquesta és la voluntat de tots, que la gent agafés més el transport públic i deixés el vehicle. Facilitaria el tema perquè, jo crec que sí, perquè el baixar el cost del bitllet o de la targeta facilitaria que moltíssima gent deixés el cotxe. I ara, potser, no el deixen perquè no els hi surt a compte. Però jo crec que els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya tindrien un problema seriós, amb l'increment dels viatges per part de la gent. Perquè és una empresa que no hem parlat mai, crec, o no sé si heu parlat vosaltres, jo és la primera vegada que vinc, i és una empresa que també té problemes. Té problemes de freqüència, té problemes d'avaries, i jo crec que l'increment de viatges comportaria, perquè no oblidem que el Vallès té una densitat de població prou important, comportaria també seriosos problemes per aquesta companyia, que algun dia crec que tots haurien de parlar quines són les deficiències, perquè moltes vegades parlem de Renfe, dels retards de Renfe,
i ferrocarrils.
Home, doncs, potser un dia seria bo comparar-ho, perquè és un tema que no surt als mitjans de comunicació, i jo ho pateixo molt sovint, i des de fa uns mesos la veritat és que és insuportable.
Algun cop n'hem parlat d'aquí,
d'això. Sí,
ho desconec,
és un debat crònic, no? Que de tant en tant va apareixent.
Hi ha alguns debats que són molt crònics.
I crec que estem esgotant bastant el debat, no? O sigui, crec que estem parlant d'un debat molt de fons, no? Al final, de sobre redistribució, sobre accés a serveis públics i sobre si hem de pagar més impostos per pagar aquests serveis públics, no? Jo crec que és al final el debat de sempre. Jo l'única cosa que crec que he de contestar, no? Del que deia la Barbanya abans, diu que el 90% dels usuaris del transport públic, no, 80, has dit? Val. Van a Barcelona i a l'Autònoma. Clar, pues, i a mi em sembla bé felicitar aquesta gent que fa un exercici de militància i inclús els puguin tenir un descompte en el servei públic. El que passa és que, o sigui, que puguin pagar menys. El que passa és que jo crec que si volem incentivar l'ús del transport públic, el que hem de fer és pensar en les persones que no l'agafen, no en les persones que l'estan agafant. I jo crec, i em reitero, en que segurament més del 80% dels viatges en transport privat alguns són a Barcelona, però sobretot són també amb el Vallès i a través de l'AP7, que jo crec que és un flux d'entrada de persones a la ciutat molt més gran que ferrocarrils de la Generalitat.
Ciutadans, Convergència i Esquerra.
Sí, por tocar algunos temas que se han puesto encima de la mesa, empezando por lo que ha comentado la señora Barbany. A ver, yo creo que aquí Convergència hace la rueda de prensa simplemente, por cierto, oportunismo político, porque hay una moción que en este caso iba a tener un amplio soporte que le ha presentado el Partido Popular. Y yo creo que hace por oportunismo político esta rueda de prensa. Lo digo porque en la rueda de prensa, si la haces de forma lo suficientemente seria, para mí, yo creo que por lo menos tendríamos que haber puesto el coste que supone para la ciudad pertenecer a la zona 1. Dato que a día de hoy el resto de partidos no lo tenemos. Entonces, seguramente esa rueda de prensa fue precipitada y se podría haber hecho a posteriori informando del coste. Yo creo que seguramente el equipo de gobierno está barajando una cifra, o incluso es más, es casi al 99% ya la tiene, pero por lo menos no nos la ha comunicado. Entonces, en realidad, un poco lo que estamos haciendo es especular. Yo hubiese preferido que la rueda de prensa fuese posterior y que fuese más rica en contenido. En cuanto a lo que ha comentado la señora Ingla, bueno, nosotros no queremos que se suban los impuestos, ya lo he dicho, y entonces tienes que escoger. ¿La biblioteca Ciutadans está en contra de la biblioteca central de su proyecto? De entrada no, nos gusta, pero no nos lo podemos permitir. Entonces habrá que escoger, y si tenemos que escoger entre estar en la zona 1 o ponernos a construir una biblioteca que cuesta 9 millones de euros, pues claramente nosotros vamos a decir que queremos estar en la zona 1 sin que ello suponga el incremento de impuestos de cara a los ciudadanos. Porque siempre es que a veces hablamos de, es que nos lo podemos permitir, la ciudad se lo puede permitir. ¿Quién? Pero la ciudad es gravar más a los ciudadanos. En el fondo es que lo paguen los ciudadanos. Y eso es menos el Partido Popular, el resto de grupos, eso es lo que propone. O sea, que determinadas personas, digamos, que cuando pagan el IBI tengan que pagar más. Esa es la triste realidad. Nosotros creemos que lo podemos absorber escogiendo. Y en este caso, si tenemos que decir no a la biblioteca central, pues será lo que hagamos. Y por último, así un poco de pasada, a Ramón de Iniciativa de Cataluña Verde, yo creo que un poco le buscáis tres pies al gato, en el sentido de que me va a resultar extraño que un partido de izquierdas ecologista esté en contra de abaratar el servicio público, ¿eh? Que un servicio público, el transporte público, que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener en cuenta que tiene que mejorar en frecuencias, porque a primera hora, en las horas puntas, efectivamente, como decía el representante del PSC, a veces es imposible ir o es por lo menos muy incómodo, ¿eh? O sea que Ferrocarriles tendrá que mejorar también, pero yo creo que Iniciativa se equivoca o le va a costar mucho explicarse.
Convergència.
És que ja, ara ja fas tanta estona, però molt ràpid.
És el que té donar torns, ja, quan parla la gent. No, doncs, no ho dic, no, perquè doncs, haig de respectar no, els torns
sí,
que em donen.
Sí, tant i tant, no. Pues, venen el Ramon, no? Doncs, o sigui, el Vallès no és només Terrassa i Sabadell, hi ha moltes més ciutats que no s'arriben ferrocarrils, llavors és un problema més de base. Per molt que posem teu a Terrassa, qui hagi d'anar a, jo què sé, Matadepera, o qui hagi d'anar a Granollers, és que ara mateix o agafa el cotxe o no n'hi ha. Per tant, no és només un tema...
Bueno, tenim... Les parades de Renfe.
Sí, però no és només un tema de Ferrocarrils RTU, és un tema, és un tema de país, de territori, que requereix unes solucions molt transversals i de molts àmbits. Per tant, bueno, també podem fer demagògia i dir que si tot és TU, però tots anem amb autobús, amb tren, no és veritat. Per tant, tot depèn, no tot és tan fàcil. No, per contestar la Núria una mica, jo no deia, potser m'he expressat malament, deia que la tendència és consumir per l'ús que fas, no que sigui consumint amb transport, sinó que tu pagues, exacte, pel que transportes o pagues pel que menges o l'excedent, diguem-ne, que està, no? Que no cal, que no hi hagi excedent de cap tipus, ni de quilòmetres ni de cap tipus. I després, amb el tema que dèieu de la mobilitat, dels tècnics i que és una decisió política, és veritat, però jo em referia al detall, o sigui, tots opinem que si hi ha poques o moltes parades d'autobús, poques, que és el que deia el Ramon, poques o masses línies, si arriben o no arriben a les flores, això no és de política, això és un tema molt tècnic. Un tema polític és decidir si potenciem o no la mobilitat sostenible, i tant que és un tema polític, però si definir si hi ha més o menys parades i si van amb horitzontal o en vertical, jo crec que no és polític, és tècnic 100%, bueno, o jo, sincerament, jo sóc incapaç de decidir, jo, si és millor fer més o menys més línies d'autobús que paguin a més llocs o menys, que no ho sé, ja m'ho diran, no crec que no és un tema polític, ja està.
I sabem el cost que tindria per a la ciutat? Ho dic perquè hi ha hagut al·lusions. Quant costaria per a Sant Cugat la incorporació a la zona?
No ho sé, la veritat és que no ho sé, us enganyaria perquè no sé la xifra exacta. Però, bueno,
o indicativa, aproximadament.
Tampoc, no ho sé.
Esquerra Republicana més, després Iniciativa.
A veure, el govern té idea de lo que pot costar perquè hi ha un document redactat per la mateixa àrea metropolitana amb totes les opcions i totes les derivades que hi parla de xifres de Sant Cugat i tots els municipis. El que passa que és el que jo he dit abans. Alguns ens arriba perquè ens ho envien des de l'àrea metropolitana els nostres representants i el govern no és prou transparent en aquest sentit. Que jo entenc que per prudència no puntifiquis una xifra, però hi ha una xifra que es valora perquè...
Quina quan... és?
No, jo no l'he vist el document com a tal, però a mi em consta que hi ha tots els municipis amb tot.
No, ja ho sé, no,
bueno,
si no
ja, dubto que... Què passa que aquí estem...
No, però dic... Han dit que podria pujar uns 30 euros a cada persona que paga l'IBI a l'any.
Sí, cada rebut de l'IBI.
Però és que estem parlant d'un tema, és que quan ens estem centrant, i és important, amb el tema dels ferrocarrils de la zona 1, però aquí també inclou tot el tema del bus, és a dir, voldrà dir que a partir d'ara l'Ajuntament, no, és a dir, tota la gestió i tota la concessió dels busos urbans els fa l'àrea metropolitana, és que els traspassem tota la gestió del transport públic. Ho dic perquè sembla que només estem parlant de com si ara que l'Ajuntament hagués de comprar la T1, no, eh? O sigui, la zona 1, vaja, del títol, no? I per tant, en aquest sentit, quan parlem del transport públic ens referim a tot el transport i inclòs el bus urbà i que, per tant, allò que dèiem, que hem d'aprofitar el moment també i veure-li una altra part positiva que té el tema, que és tornar a negociar doncs, totes aquelles millores que facilitin i que, per tant, facin millor aquest transport urbà que tenim amb moltes mancances. Respecte al tema de l'IBI, tornem a lo mateix. Evidentment, no entrarem i no ens posarem d'acord, però és veritat que el que s'ha de fer per evitar que hi hagi determinades famílies que paguin molt més IBI és tenir en compte a la renda, i que això ja ho hem dit moltes vegades, hi ha molts temes, hi ha molts preus públics, hi ha tot, per tant, hi ha mesures i el que no acceptem nosaltres és una pujada ni una baixada lineal, perquè això sí que no és ni just ni equitatiu. I finalment, només per parlar de les millores que hauria de tenir a l'empresa de Ferrocarrils de la Generalitat, que sens dubte n'ha de tenir i encara n'haurà de tenir més, per comparar-lo amb Renfe, em sembla de jutjat de guàrdia, i més si tenim en compte cada vegada el que li passa a Renfe cada dia i tenint en compte que Ferrocarrils ha obert noves parades a Sabadell i a Terrassa, n'en tenim una directa a la Mútua de Terrassa, cosa que ja era hora, i per tant s'estan fent inversions en Ferrocarrils i en Renfe, s'estan fent desinversions cada dia que passa.
Iniciativa?
Jo, jutjats no parlaria de mare. jo crec que toqui parlar de jutjats.
Vull dir. Del jutjat de guàrdia és una, no, és que, una expressió.
Ah, ja, però jo, no, jo deixaria els jutjats a banda perquè...
Val, doncs queda clar. Doncs deixa de banda. Iniciativa.
Pel PSC, sobretot.
Que els jutjats, no. Iniciativa. Crec que sí que és polític reduir o augmentar les parades de transport públic perquè té una conseqüència directa en... si la gent l'utilitza més o l'utilitza menys. I per tant, si tenim una política... No, sí, escolta un moment. Si tenim una política que diu que hem d'incentivar el transport públic i ens marquem aquesta prioritat, llavors hem de pensar com funciona el transport públic, perquè si funciona d'una manera o d'una altra, estem fent una política o una altra. Hi ha moltes maneres. Els tècnics ens poden plantejar diferents opcions, però políticament hem de poder triar quina. Val?
Per donar-te la raó, en el moment que hi ha una dotació pressupostària, passa a ser polític. Encara que ho hagin fet els tècnics.
Jo no estic parlant de si és prioritari o no, que ho és per tots. Jo estic parlant del detall que estàs dient tu, de més o menys parades, ja ens ho hem plantejat, és a dir... Tu pots dir, que em sembla perfecte, que creus que per incentivar el transport públic hi ha d'haver més parades.
No,
per...
menys.
Bueno, és igual, no ho sé, perquè així no, perquè depèn, perquè facilites que tothom pugui arribar a la parada, és una opció, està bé, eh? O pots dir, no, em vull menys, perquè així qui agafa el transport públic, no, el circuit és més curt. Això no és polític, és tècnic, jo entenc. És una decisió que ens diran a nivell tècnic que és per l'usuari... Sí, jo crec que sí.
Jo crec que no, jo crec que el circuit sigui més curt i que per tant sigui un servei més útil per a l'usuari és polític, perquè com deia abans no és només una qüestió de preu, és una qüestió de comoditat, de flexibilitat, d'accés, etc, el que fa que incentivi que s'incentivi l'ús del transport públic.
Llavors, sí, sí, perquè s'ens està acabant el temps.
Nosaltres creiem que el transport públic s'ha d'incentivar en molts aspectes i això fa que el transport públic sigui més car, evidentment, i això s'ha de pagar. Ara, jo el que no dic, jo ja deia el Sergio, no, iniciativa de justificar que defensem que el transport públic sigui més car pel ciutadà. No, pel ciutadà no. Que sigui més car no vol dir que sigui pel ciutadà. Nosaltres creiem que per això ja, a nivell català del Parlament, ho estem plantejant la llei de finançament de transport públic, on hem de parlar que el transport públic es pagui no només amb els títols integrats, també les empreses que es beneficien de la mobilitat dels seus treballadors, les empreses immobiliàries o la gent que fa especulació immobiliària, com deia la Núria, perquè la mobilitat també afecta la gentrificació de les ciutats, etc. No podem posar només el cost del transport públic a l'administració i al ciutadà.
Convergència, breument, volia fer alguna cosa? Doncs Ciutadans i PP i marxarem. No vol afegir res? No. Doncs Partit Popular. No. PP segur que té alguna cosa. A veure, ara ja segur que ha pensat alguna cosa.
Ho sent, ja pensava.
Pensava que em vas deixar hablar 4 minuts.
No, perquè tancaré. PP i Ciutadans.
Vale, gràcies.
Quan vulgui, senyor Beneixam.
Ah, jo? Vale.
Sí.
Bueno, ara no sé què volia dir. Jo celebro que això al final es materialitzi perquè... no sé si algú ho ha dit ja, però aquí hi ha molta gent que se'n va a les Planes a agafar el tren amb el cotxe. Agafa el cotxe al matí des del centre o des d'alguna altra part de Sant Cugat, des dels alrededors, perquè ja Sant Cugat té molta extensió, com deia la Núria, 50 km quadrats, va a les Planes, aparca allà on pot, que s'organitzen allà uns pitotes per aparcar, que és tremendo, i agafa el tren cap a Barcelona. Bueno, doncs això deixarà de passar. Llavors, bueno, és un dels beneficis que ja des del primer dia es notarà, perquè ja podran agafar el tren pues, a Mirasol, a Sant Cugat, a Valdoreig, inclús més allà, a l'Hospital General, pagant zona 1. Bueno, un benefici directe. I a més, és veritat que s'haurà de suposar... L'altre dia sortia el director dels ferrocarrils dient que en hora punta hi ha una ocupació del 90%. A mi m'ho dona una mica de... Va fer riure, això, perquè, clar, agafes el tren a les 8 del matí i està a petar. Hi ha trens que no pots entrar. No és que estigui al 90%, és que no es pot entrar perquè no hi cap ningú més ja. I llavors, clar, bueno, això, clar, les dades no s'han de falsejar, eh? O sigui, a hores punta allò va a rebentar i t'has d'esperar el següent tren o l'altre.
Ciutadans, i marxem.
Sí, només a dir que quan el que són les línies d'autobusos que ahir es va presentar, com a mínim, jo crec que teniu tant Ramon i la senyora Barbany raó, eminentment jo crec que és tècnic, és un debat que és tècnic, el que qui ha de fer les parades, excepte els circuits, són els tècnics. Ara bé, en el document que se'ns va presentar precisament ahir, al final es recolliran, per exemple, els inputs dels ciutadans perquè facin en aquest cas millores. I a part, Joan, en aquest cas, jo crec que, independentment d'això, sempre que hi ha una dotació pressupostària, passa a ser un tema polític, perquè tu diem, al final ho has de finançar, i van pressupostos, i això sempre acaba sent polític, només això.
Hem de marxar perquè gairebé són les 10. Joana Barbany, Núria Gibert, Sergio Blázquez, Mireia Ingla, Ramon Gutiérrez, Roman Square i Álvaro Benejam, moltíssimes gràcies als 7 i ens veiem la setmana que ve. Que
gràcies. Molt bé, moltes
adeu,
gràcies.
Bon dia. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself.